RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Laura Borràs, presidenta del Parlament i imputada per 4 presumptes delictes de corrupció, ha inaugurat la cimera de la corrupció a la Cambra Catalana. Bona tarda, sóc Carlos Losada, i la Borràs en el discurs inicial no ha pogut evitar referir-se a la seva causa judicial pel presumpte fraccionament de contractes quan estava al capdavant de la institució de les lletres catalanes. En aquest sentit, la presidenta del Parlament ha avisat que existeix una utilització de l'acusació de la corrupció que en democràcies viciades són un arma per combatre la dissidència política. Així doncs, Laura Borràs, acusada de presumpta corrupció, aprofita aquesta cimera contra la corrupció per deixar clar que per ella la millor defensa és un bon atac i, en el seu cas, atrinxerar-se en el càrrec de la presidència del Parlament. Yolanda Canales.
La presidenta del Parlament ha acusat Espanya, tot i que no l'ha mencionat directament, de ser una democràcia viciada i una democràcia amb tics autoritaris que pot convertir, diu, la lluita contra la corrupció en un arma per a perseguir la dissidència. Així ho ha expressat Borràs, que, recordem, ha estat processada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pels delictes de frau administratiu, falsedat en document mercantil, delicte continuat de prevaricació administrativa i un altre de malversació de cabals públics. Tot plegat per haver adjudicat a un conegut seu fins a 18 contractes, els hauria fraccionat de forma presumptament irregular quan estava al capdavant de la institució de les lletres catalanes. I referint-se al cas que l'afecta, tot i que sense citar-ho tampoc expressament, ha dit que sovint s'utilitza la corrupció per embrutar els adversaris polítics.
Hem de ser conscient que el lawfare també és una estratègia de repressió i massa sovint aconsegueix l'objectiu d'embrutar amb la corrosiva taca de la corrupció als adversaris polítics. És una estratègia especialment greu perquè consisteix en la corrupció de la lluita contra la corrupció. I això sí que, sense cap mena de dubte, empitjora la democràcia. Bàsicament, perquè la subverteix i la perverteix.
Més enllà d'aquesta referència, Borràs ha advertit que la corrupció és el principal enemic de la democràcia perquè erosiona la confiança dels ciutadans en les seves institucions.
Sobre aquest mateix tema, més de 100.000 persones han signat un manifest en suport a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. El text impulsat pel grup de suport a Laura Borràs defensa l'honorabilitat de la presidenta de la Cambra Catalana i remarca que els signants no estan disposats a acceptar més repressió. Entre aquests signants i els tres darrers expresidents de la Generalitat, Quim Torra, el fugit Carles Puigdemont i Artur Mas, així com personalitats del món de la cultura i les lletres com Lluís Llach, Pilarín Vallès, Jaume Cabré o Maria del Mar Bonet. Mentrestant, el president del govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, es reuniran divendres que ve a Madrid en una trobada que hauria de servir per acostar posicions després de la crisi dels espies. L'anunci s'ha produït després de la reunió entre el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà. Les dues parts també han acordat un document que establirà el marc en què funcionarà la negociació entre els dos governs i també la futura taula del diàleg. La trobada entre Bolaños i Vilagrà durant gairebé 2 hores s'ha desenvolupat en un ambient cordial i ha servit per demostrar que l'anomenada agenda del reencontre ha progressat tal i com explica el ministre Bolaños.
Retomar la senda del diàleg, retomar la senda de l'acord, que la relación política e institucional entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña sea más sólida, sea más fuerte y nos permita ir avanzando por esa senda del diálogo, que es la única senda que puede dar tranquilidad y que puede mejorar la vida de los ciudadanos de Cataluña.
El ministre Bolaños també ha desautoritzat les paraules del seu company de govern, Miquel Iceta, rebutjant que Jordi Turull pugui estar a la taula de negociació. La Moncloa, ha dit el ministre, aposta perquè els membres de la reunió siguin, lògicament, d'aquests dos governs. Amb aquesta notícia obrim ja l'àrea de serveis. Ho fem, com sempre, amb la previsió del temps, avui amb el Said Esbai. Bona tarda, Said.
Bona tarda. Avui divendres a Catalunya, predomini de cel poc ennuvolat o clar. Temperatures màximes en ascens al Pirineu i amb pocs canvis a la resta, arribant als 36 de màxima a Girona, 31 a Lleida i Tarragona i 29 a Barcelona. A més, a l'Empordà, vent del nord moderat. A Tarragona, vent fluix i moderat del nord-oest. Demà dissabte esperem predomini de cel poc ennuvolat o clar amb intervals aïllats d'evolució diurna al Pirineu. Màximes en ascens a la meitat oest, arribant als 34 graus a Girona i Lleida, 32 a Tarragona i 30 a Barcelona. A més, a l'Empordà, vent del nord moderat tendint a fluix variable. A Tarragona, vent de fluix moderat del nord-oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com estan les carreteres a hores d'ara? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, d'aquesta hora, de moment, la circulació en general es manté còmoda, tot i que puntualment algunes vies ja comencen a omplir-se. Especialment hem de dir que la ronda litoral de Barcelona, també a causa d'un accident agreujat en sentit Llobregat, on hi ha aturades pràcticament entre el Fòrum i la zona de Montjuïc, en aquesta direcció, també de zona franca Montjuïc, en sentit Besòs. En sentit Besòs, en aquest cas a la ronda de dalt, també hi ha aturades entre Pedralbes i Vallcarca. A la xarxa viària, de moment, sobretot destacar l'autopista B7, amb trànsit lent i aturades entre Cerdanyola i Barberà, sentit Girona, també a Barberà mateix en sentit contrari. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Amb aquesta sintonia, que és la d'Esportscope, saludem avui Albert Díaz. Albert, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Aviam, a 3 de la tarda i 5 minuts, com sempre, Esportscope, edició de divendres, però suposo que carregada de notícies amb el mercato de fitxatges a Can Barça en plena ebullició, no?
I l'última en format normal, vull dir, del curs regular, perquè a partir del dilluns vinent, dia 11, edició d'estiu d'Esportscope des de les 3 i 25 i fins les 4 de la tarda. Vaja, ens movem entre el final d'una temporada que ens queda ja lluny i l'inici de la nova plena pretemporada Mercato, que està molt calent, Barça, Espanyol i Girona. Mira, la portada serà pel conjunt blaugrana. Començarem parlant del Barça i del futur, entre d'altres, de Frenkie de Jong, que continua estant, com ben saps, en l'aire, tot i els missatges que des del Futbol Club Barcelona diuen que no està en venda. Un dels valedors del neerlandès i exentrenador del Barça és Ronald Koeman. El sentirem. Ha parlat avui. Aquest és un tastet.
Con Frenkie, con Memphis tengo mucho contacto. Yo sé la situación de Frenkie. Y ha dicho, yo creo que el otro día también al mismo, Frenkie quiere quedarse. Entonces su intención es seguir en el Barça y nada más. Y esto es el único que yo sé de su situación.
Declaracions de Ronald Koeman a un torneig de golf on s'ha retrobat amb qui va ser el seu president al Barça, un d'ells, Joan Laporta, un conjunt al blaugrana que també és notícia, per això que et comentava, el mercat, les negociacions, arribada, sortida de futbolistes. Bé, a les últimes hores, el Barça també és protagonista per la cimera que ha tingut amb el Chelsea, amb dos jugadors a sobre de la taula, Pilicueta i Marcos Alonso. Això amb blau i grana. A l'Espanyol seguim atents a que el club faci oficial l'arribada de Vinícius Zouza. És un migcampista brasiler de 23 anys que ha jugat cedit al Malines belga per part del Lommel del mateix país. Arribaria, si no hi ha un gir de 180 graus, també s'ha dit. Avui, per cert, el conjunt blanquiblau ha fet un entrenament a portes obertes, és a dir, comunió perfecta entre grup, els jugadors que hi són, i també l'afició. Ha estat un entrenament el primer de la doble jornada d'aquest divendres a la Ciutat Esportiva, que ha congregat a 500 persones. Sergi Gómez és jugador de l'Espanyol.
Yo creo que son dos temporadas distintas, evidentemente hay cambio, hay entrenador nuevo, hay idea nueva, y pienso que el equipo ha captado muy bien esa idea, no solo los jugadores, sino a nivel de club. Queremos ser ambiciosos, queremos crecer como equipo y solo hace falta que veáis los entrenamientos. Al final, la exigencia en cada detalle de entrenamiento pienso que es la clave para ir creciendo como equipo de jugadores y como club.
Parlarem del Barça, parlarem de l'Espanyol i parlarem de la selecció espanyola femenina, que debuta a l'Europeu de Seleccions, que juga a Anglaterra. El combinat espanyol, amb 8 jugadores del Barça, s'enfronta a les 6 de la tarda a Finlàndia. La blaugrana Irene Paredes parla de les aspiracions del combinat.
El tema de los favoritismos nos los han puesto desde fuera. Agradecemos que se cree, que se genere expectativa, porque significa que nos han visto jugar y hacerlo bien. Pero nosotras estamos tranquilas, con los pies en el suelo, sabiendo que es muy, muy complicado. Hemos tenido varios varapalos en el equipo, pero bueno, tenemos un equipo que se sobrepone a ellos y sale más fuerte de eso.
Fora del futbol, també parlarem, hi ha moltíssima activitat al món de la cistella. Carlos, Aito García Reneses és el nou entrenador del bàsquet Girona de cara a l'estrena a la Lliga Endesa la temporada vinent del conjunt que, de moment, presideix. I també jugador Marc Gasol. Recordo que Aito té 75 anys i que l'última temporada ha estat entrenant a joves valors del planter de la penya. Parlant del Joventut de Badalona, ja coneixem el grup de l'Eurocup, segona competició europea en importància, on queda enquadrat el conjunt verd i negre. Grup A, juntament amb Cedevita de Croàcia, Venècia, Bursaspor de Turquia, Lietkabelis de Lituània, Burg francès, Ratiofarm d'Alemanya, Brescia, Cluj romanès i el Prometei d'Ucraïna. Recordem que a l'última temporada la penya va fer una gran primera part de la temporada en competició europea, però va caure tot just començar les eliminatòries als vuitens de final. I dos flaixos de dues seccions del Barça, començant per l'handbol, perquè hi ha novetats a l'handbol blaugrana. Està molt actiu el conjunt d'Antonio Carlos Ortega, incorpora Jonathan Karlsbogard, lateral esquerre, suec, 27 anys, signa fins al 2025 i arriba procedent del TBB Lemgo d'Alemanya. També hi ha moviments al Barça de futbol sala. Bernat Pubill renova amb el conjunt blaugrana fins al 2024, però la temporada vinent se'n va cedit a Indústries Santa Coloma. I aquest avenç dels Esports Cope el tanquem repassant les enquestes que vehiculem a través del Twitter @esportscope. En clau Barça, preguntem, el Barça fitxa Christensen i el Madrid a Rüdiger. A qui prefereixes? A Christensen o a Rüdiger? Aquesta hora, 2 de la tarda i gairebé 32 minuts, l'opció més votada amb el 56% dels vots és a Rüdiger. I l'enquesta perica, també a través del Twitter, @esportscope, us sembla una bona aposta, la de l'Espanyol per Vinícius Zouza? De moment no és oficial, però us sembla una bona aposta, sí o no? Guanya el sí amb el 84% dels vots.
Tot això i més, com sempre, a 3 de la tarda i 5 minuts. Gràcies, Albert. Que vagi bé, bon programa, bon cap de setmana.
A tu, Carlos, que vagi molt bé.
Molt bé, jo et parlo ara del turisme i el sector turístic català, que es mostra prudent davant d'una campanya estival que s'espera, diuen que força positiva. Les previsions apunten a una ocupació del 80% a tot el territori, tot i la incertesa que provoca, per exemple, la situació econòmica actual amb una elevada inflació i el conflicte entre Ucraïna i Rússia. A Barcelona, a les dades, amb tots els hotels ja oberts, hi ha una previsió d'ocupació del 85%, molt a prop del 88% registrat l'any 2019 abans de la pandèmia. Tots els detalls amb l'Alejandro Bordoy.
El sector hoteler de la restauració afronta amb enorme optimisme l'estiu i l'inici de la temporada de vacances. Després d'anys d'aforaments limitats, confinaments, successives onades de Covid-19 i mesures com la mascareta, l'estiu de 2022 és vist com l'inici definitiu d'una nova etapa de bonança per a l'hostaleria i la restauració. El president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, ha explicat que des de fa mesos el sector està notant una recuperació que fa recordar a l'època pre-Covid.
De fet, ja des de Setmana Santa, però llavors això es va consolidar al maig, al juny també ha sigut molt bo, i les previsions per aquest mes pues, segueixen sent francament bones. No? Estem ja molt a prop dels nivells d'activitat de l'any 19, pràcticament arribant al 90% de l'activitat que es va registrar en l'any 2019.
Roger Parallols, director del Gremi de Restauració de Barcelona, ha explicat que l'excés de restriccions que ha viscut el sector gastronòmic a Catalunya ha perjudicat a la recuperació del sector.
El que hem tingut és un mercat frenat per l'absència de mobilitat internacional, de la qual depèn la ciutat de Barcelona, i un mercat frenat per unes duríssimes restriccions que s'han mantingut a Catalunya, que ha donat zero naturalitat, zero estabilitat, doncs a molts treballadors que també han patit les gravíssimes conseqüències de la crisi del Covid i de les restriccions.
Jordi Clos, president del Gremi d'Hotels de Barcelona, ha parlat dels problemes que diuen tenir algunes empreses a l'hora de trobar feina i ha aclarat que aquesta situació és temporal.
El salari mig del sector ha millorat i, per tant, està en un grau superior i, per tant, això ajudarà a que en poc temps tinguem la gent que necessitem per cobrir les necessitats que té el sector turístic de la ciutat.
Totes les dades semblen indicar que aquest estiu farà que el sector turístic pugui tornar a respirar i apropa la recuperació econòmica.
I el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, preveu un estiu amb un sistema sanitari atapeït, sobretot per la setena onada de la Covid-19. En un esmorzar periodístic del Fòrum Europa celebrat aquest matí, el titular de Salut ha demanat un gran acord de país per aconseguir canvis en la sanitat catalana amb un punt de trobada molt ampli. Anna Ginebert.
El conseller de Salut ha assegurat que veu difícil comptar amb el recolzament de tots els partits del Parlament, però ha apostat per intentar arribar a un punt d'acord que abordaria les qüestions més urgents del sistema sanitari, com són la transformació organitzativa i l'autonomia dels treballadors. A més, Argimon ha proposat fer més atractiva l'atenció primària a través de transformacions del model. El conseller també ha explicat com preveu que sigui aquest estiu degut a l'arribada de la setena onada de la pandèmia.
Des del punt de vista dels sistemes sanitaris, presenta apretat perquè la gent està molt cansada. Els nostres professionals estan molt cansats. Segona, perquè tenim moltes persones de baixa. Perquè tenim més de 2.000 persones ingressades amb un perfil diferent a com ingressaven les persones fa un any o dos anys. Aquesta desestabilització fa també que les estades mitjanes siguin més llargues, fa també que tinguis que tenir aïllament i després tenim l'atenció primària, que també està molt tensionada.
Tot i això, ha demanat calma a la ciutadania.
La ciutadania no debe preocuparse en el sentido de que la vida se ha de ir normalizando si es una persona mayor, si es una persona inmunodeprimida o con enfermedades de base graves, entonces se debe proteger más. La mascarilla, entonces, sobre todo en lugares cerrados es muy importante, pero no hay que alarmarse. Normalizar la vida yo creo que es lo mejor que nos podemos dar a nosotros mismos.
Argimon també ha mantingut la incògnita de si es presentarà com a alcaldable de Barcelona amb Junts per Catalunya. Segons ell, ningú li ha proposat presentar-se a les primàries del partit, però ha fet broma i ha dit que farà el que li aconselli l'exalcalde de Convergència i Unió, Xavier Trias.
Per cert, que la retirada de la mascareta en interiors ha fet que es disparin el nombre de malalties infeccioses que es detecten sobretot entre els més petits, entre els nens. Les urgències pediàtriques han rebut fins al mes passat un 50% més de casos de virus com el de la grip, molt poc habituals en aquesta època de l'any, Òscar Estivill.
Des del mes d'abril, les urgències pediàtriques han rebut entre un 30 i un 50% més de casos de virus, com per exemple el de la grip, una malaltia que normalment no circula a principis d'estiu. A part, s'han detectat altres virus respiratoris i també malalties digestives. El pediatre i membre de la Societat Catalana de Pediatria, Pepe Serrano, ha explicat a la Linterna Cope Catalunya i Andorra que aquest augment de casos es deu a la pèrdua de protecció que tenien els nens gràcies a les mascaretes. Però també assegura que ara hi ha més facilitats per diagnosticar aquest tipus de malalties.
Tots aquells que havien d'haver passat la grip no l'han passat perquè tenien les mesures de protecció i l'estan passant ara. I una altra cosa també és que es fan més testos diagnòstics. Vol dir que sí que probablement o possiblement n'hi ha més de la que toca, però també estem entrenats i tenim els medis per diagnosticar més del que fèiem abans.
El doctor Serrano ens ha recordat que no és necessari portar els nens a urgència si no tenen res que pugui posar en perill el seu estat.
Un dels indicadors que nosaltres donem més valor és l'estat general del nen. Si el nen té molta febre, però té un estat general relativament ben conservat,
sí,
i menja més o menys bé, i està una mica piot, però quan li dones l'antitèrmic juga amb normalitat, doncs és un senyal de que aquell nen, en el fons, està relativament bé.
El doctor Serrano diu que la gran majoria de casos no són greus. El percentatge de persones que acaben ingressades després d'anar a urgències és del 5%. En el cas dels nens, només el 2,5%.
I l'actual president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha presentat avui els suports per revalidar el càrrec a les eleccions de la patronal catalana previstes per al dia 18 d'aquest mes. Sánchez Llibre ha presentat 350 vals i una candidatura de continuïtat, en la que destaca com a incorporació la directora de comunicació de CaixaBank, Maria Lluïsa Martínez de Gistau. El president de la patronal catalana ha tornat a insistir en tancar un pacte de rendes entre tots els agents socials perquè sense una gran entesa, diu, no es podrà sortir de l'huracà econòmic que ens ve a sobre a partir de la tardor. Jaume Boquet.
Tempesta econòmica davant la situació actual, així ho ha expressat aquest matí el president de Foment, Sánchez Llibre. Parla d'un increment salarial, tema principal entre els sindicats i els empresaris. També s'ha centrat en la seva resposta davant un acord sobre aquest pacte de rendes, un acord que vol que inclogui tot el sector públic i els pensionistes, així ens ho explica.
Crec que no tindrem més remei que arribar a un acord amb els propers mesos. Si no hi ha pacte de rentes implementat amb tots els actors econòmics que li acabo de manifestar, no tindrem oportunitats de sortir sans i estalvis d'aquest tsunami econòmic o d'aquest huracà econòmic que se'ns ve.
D'altra banda, solidaritza amb els treballadors que no arriben a final de mes i per això diu que s'hauria d'arribar a un sacrifici per part de l'administració pública i així crear un pacte de responsabilitat i solidaritat.
T'explico també que els agents de la Guàrdia Civil a Tarragona han localitzat aquest divendres al matí el cos sense vida d'un veí, d'un home, surant al mar de Tarragona. Els agents de la Patrulla d'Intervenció d'Armes estaven comprovant les instal·lacions que hi ha muntades aquests dies a la zona del Fortí de la Reina al motiu del concurs de focs artificials. Membres del Servei Marítim del Cos Armat que eren a Torredembarra inspeccionant el fons marí arran de la trobada de cossos humans en els darrers dies i han recuperat aquest cadàver. Segons fonts de la Guàrdia Civil, la víctima és un home de 85 anys, veí de Tarragona, del qual la família n'havia denunciat la desaparició. El cos no presentava signes de violència i estava completament vestit. I a Barcelona, la capital catalana, registra 30 robatoris violents cada 24 hores, segons les dades de l'última Junta Local de Seguretat. Són unes xifres que s'acosten cada cop més a l'estiu negre de 2019, abans de la pandèmia. Els furts amb violència, protagonitzats per joves menors no tutelats, sobretot al districte de Ciutat Vella, és a dia d'avui un dels problemes més greus, ho ha denunciat des del mateix districte aquest matí la regidora de Valens, Eva Parera, amb ella ha estat Àngel Lemus.
Eva Parera ha recollit la preocupació dels veïns per a l'aturament del barri de Raval. La líder de Valent denuncia que els problemes d'embrutament dels carrers, els narcopisos, la prostitució i l'ocupació han fet que el districte de Ciutat Vella es transformi en un joc de segona categoria i això no permet la tranquil·litat de les zones.
En serio, vamos a imponer la ley en este barrio, porque si no, este barrio va a acabar convirtiéndose en un gueto y no podemos permitirlo. Este barrio es precioso, es el corazón de la ciudad de Barcelona, es el corazón de las visitas de los turistas y todo el mundo debe poder vivir, passear i visitar este barrio con tranquil·litat.
També ha criticat la gestió de Generalitat per deixar els menors no acompanyats en una situació d'abandonament davant de les màfies que els utilitzen, ja que la condició de ser menors d'edat fan que no acabin a presó en cas de delictes menors. Parera proposa donar a aquests joves una educació i preparació per poder tenir oportunitats laborals al futur. A més, demana més presència policial a les zones de conflicte i denuncia que la baixada de denúncies en cas de robatori es deu a la desconfiança dels ciutadans en les autoritats que no donen solucions.
La inseguretat ciutadana és una de les principals preocupacions dels barcelonins i dels catalans en general, com acabem d'escoltar fa uns moments. Sobre la qüestió, volem parlar amb el senyor Albert Palacios, que és el portaveu del sindicat de Mossos USPAC. Albert, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, abans d'entrar a parlar de qüestions de seguretat i d'inseguretat, aquest matí el vostre sindicat USPAC heu comparegut al Parlament per dir la vostra opinió, la vostra visió dins de la comissió parlamentària sobre el futur model policial català. Què heu explicat en aquesta comissió i quina receptivitat heu trobat per part dels parlamentaris? En una comissió, recordeu-ho, però si els veïns no ho coneixen, que està dirigida per la gent de la CUP, que no són pas gaire amics dels cossos de seguretat. Seguretat, eh?
Correcte. I venim reclamant el que és just i necessari, que és confiança del Parlament i política cap al cos de Mossos, que hi hagi qualsevol mena de repulsa a la violència per part de tots els partits polítics i estem explicant l'envelliment que està tenint el cos de Mossos d'Esquadra, la falta de mitjans, la falta de vehicles, la falta d'agents, els òrgans interns de la divisió d'afers interns que estan molt polititzats, i anem una mica per aquí. De lo que dius dels partits polítics, pues, lògicament, pues, tu mateix ho has dit, ja n'hi ha tarannes d'uns i tarannes d'uns altres.
N'espereu alguna cosa important, alguna conclusió, alguna sortida, podríem dir, destacada d'aquesta comissió que ja fa uns mesos que està treballant al Parlament, Albert?
Doncs mira, si ha de ser com l'anterior comissió que es va fer el 2013 amb la desena legislatura, tots els punts que havia d'assumir el cos de Mossos d'Esquadra els va assumir, tots els punts que havia d'assumir altres institucions no en van assumir ni un.
Ja.
Estem parlant de... Llavors,
doncs, perspectives no gaire optimistes, doncs, no?
Correcte.
Molt bé, Albert, havíem explicat aquesta última hora, podíem dir, parlant de seguretat ciutadana, és la preocupació més gran que hi ha hores d'ara entre els barcelonins i els catalans en general. Preveieu un estiu complicat amb un increment de delictes, poder? Quines percepcions teniu?
Bueno, la nostra percepció, abans de res, puntualitzar, que sembla que això la ciutadania sí que ho estigui percebent, ho estigui veient, no els nostres polítics. Van amb el missatge de que tot va bé i tot no va bé. Estan havent uns increments de la ciutat de Barcelona, sobretot d'agressions sexuals, de robatoris, cada cop amb més violència, de furs, i ens esperem un estiu que, per desgràcia, pot ser delinqüencialment parlant molt elevat.
que ara doncs, no convides pas gaire l'optimisme, i et volia preguntar per una qüestió molt concreta i que s'ha posat, entre cometes, de moda els últims mesos, el robatori de rellotges. Què passa amb aquest tipus de robatoris i quin perfil de delinqüents es dediquen a perseguir a turistes que van amb uns rellotges? Bé, diuen, no portis un rellotge de molts diners, escolti, un pont al carrer com vols, no?
Bueno, un dels últims rellotges que es va robar i que es van veure les imatges d'allà a prop de la catedral eren suots de tenir pocs euros.
Yeah.
Llavors, no fa falta que siguin Rolex o Takeuer, que cadascú pot demanar el rellotge que
vulgués,
només faltaria.
Sí, sí.
Sí que hem de dir que hi ha un mercat negre d'aquests rellotges d'edicions limitades que en un altre programa de ràdio es van sorprendre. Pues mire, pues igual que molts vehicles de luxe es roben i s'envien a països de l'est perquè hi ha un llistat, pues amb aquests rellotges d'edicions limitades passa exactament igual. Hi ha un mercat molt ampli d'aquest tipus de rellotges. El tipus de delinqüent, pues és el que veiem a les imatges. Són joves magrebins que realitzen aquests robatoris cada cop amb més violència. Les dades ens porten així. Si tu vas a qualsevol comissaria, sobretot a la ciutat vella, només has de mirar el llistat de detinguts.
I un toc d'alerta que tu comentaves abans i no ho acabes de dir ara, cada cop són més violents aquests delinqüents, no?
Sí, així és. Durant també la impunitat que es troben judicialment, vale? Jo sempre dic que tenim un model policial obsolet, un model judicial obsolet i un model polític obsolet. Pues, si juntes tot això, pues, en aquest cas el judicial, els paper moltes vegades tenen que haver causat molta violència o molta reiteració de delictes perquè entrin a presó i això els dona una llibertat de continuar delinquint, perquè si m'enganxen una de cada 15, doncs no entro a presó. I això és el que està portant aquest extrem.
Clar, és que hi ha delinqüents que tenen 100 o 150 antecedents i que no han entrat mai a presó. Això és com una carta blanca per aquest tipus de personatges, no?
Sí, així és. Per això dic que tenim els sistemes obsolets. Quin és el millor? Si el sistema penitenciari igual fa més de 2 anys que no es revisa. És l'adequat el que tenim. No ens pertoca els cossos policials discutir-ho. Els hi toca amb els nostres governants. És com els desallotjaments. No és la policia qui realitza un desallotjament. Va per una ordre judicial que aquestes lleis les marquen els nostres governants. Llavors, culpabilitza de tota la policia. Creiem que ja és un teatrillo que la gent ja comença a veure, però van els trets.
Clar. És allò, el típic delinqüent que el deteniu, va al jutjat i aleshores o el dia següent torna a estar al carrer i torna a delinquir perquè, clar, no li poden o no li passa absolutament res. Albert, Barcelona, lamentablement, té una imatge de ser una ciutat massa permissiva en aquest sentit, poder?
Jo crec que sí. Mira, farà un parell de mesos vaig rebre una trucada de la cadena CDF Alemanya que volien venir a Barcelona a fer un reportatge sobre la delinqüència i la inseguretat que hi ha. Veritablement, com a barceloní, pues a mi em molesta molt que succeeixi això, perquè ho estem veient cada dia, i que una emissora pública de les principals d'Alemanyes contacti amb tu com a portaveu del sindicat per fer aquesta mena de 30-60 minuts, no sé ben bé quin format serà, sobre la inseguretat, violència i delinqüència a Barcelona, pues a mi no m'agrada, com a barceloní. A mi no m'agrada, i convido a tots els polítics que reflexionin i que continuïn fent, bueno, que no continuïn fent el que estan fent fins ara, que posin eines, que es posin a la feina, i veritablement tinguem una ciutat tranquil·la.
Hi ha el problema dels multireincidents, com hem comentat anteriorment, que no acaben de donar-hi solució, sobretot al sistema judicial. Hores d'ara, tu comentaves també un dels problemes més grans en quant a inseguretat ciutadana el provoquen aquests nois que es diuen menes, no? Sobretot els que queden, podríem dir, apartats quan ja no estan tutelats per la Generalitat, Albert, no?
Quan estan tutelats o quan no estan tutelats.
Quan no estan tutelats,
Sí, no, sí, però amb que estiguin tutelats, si no tenen les eines de gestió perquè estiguin per ells, doncs també delinqueixen. Això vol dir que tots els menes són delinqüents? No podem generalitzar. D'acord? Passa que sí que tenim un problema amb les eines de gestió administratives que tenen per estar per aquesta gent. Si siguis menor d'edat, si no estàs pendent d'ells, doncs aquesta gent ha de menjar i roba. Si fas els 18 anys i et fan la patada al cul, directament, perquè ja no ets menor, doncs han de viure. I l'única manera que tenen de viure, perquè no tenen accés a llocs de treball ni que els ajudin a tenir accés al treball, treball,
és delinquir. Un altre problema, i acabem ja, Albert, que preocupa cada cop més, són les plantacions i el tràfic de marihuana cada cop més. Darrere de tot això hi ha unes grans xarxes, molt violentes també, i que a més veuen en el tema de la marihuana com un tipus de modus vivendi que tampoc es porta a la presó en moltes ocasions, lamentablement, no?
Sí, així és, amb altres mitjans de comunicació. Ja he explicat que moltes d'aquestes bandes són de països de l'est, grups organitzats que abans realitzaven robatoris amb violència a domicilis, que sí que tenien molts números d'entrar a presó si eren enganxats per la policia, i ara han vist que amb la marihuana tenen una rendibilitat molt més alta, guanyen molts diners, i la probabilitat d'entrar a presó és molt menor. Es tindria que buscar una regulació. Ja et dic, jo soc policia, no soc polític, són ells els que han de buscar la regulació, però sí que estem convertint Catalunya en el paraís de la marihuana.
Doncs ens queda com a titular aquesta última frase, que no és un titular gaire optimista.
No,
Albert,
gràcies, no.
Albert Palacios, portaveu del sindicat de Mossos USPAC, gràcies per atendre la nostra trucada. Moltíssima sort, bon estiu, i esperem que, en fi, que es pugui controlar ben controlada tota aquesta delinqüència que pul·lula per aquí,
Esperem que sí. Molt agraït a vostès.
Molt bé, deixem de costar per uns moments el tema de la seguretat ciutadana a Barcelona i a Catalunya. Fem una pausa breu, 2 minuts, bones recomanacions publicitàries i tornem amb més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York...
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano, con My Home de CaixaBank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Y, por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem ara a Tarragona, concretament a la comarca de la Terra Alta. Avui posen xifres a la pedregada del passat dimecres. Ha afectat unes 3.000 hectàrees de vinya que podria fer perdre fins al 80% de raïm en algunes finques. Alejandro Bordoy.
Els danys als ceps poden suposar pèrdues de producció d'entre el 30 i el 80% del raïm. La vinya ja estava molt despampada i alguns dels camps s'han vist molt perjudicats. Caldrà veure si els ceps cicatritzen i si les acumulacions d'aigua als camps no porten problemes de mildiu. La zona ja va patir greus pèrdues en les fortes tempestes del setembre passat, quan la pedregada també va afectar les vinyes en plena campanya de verema. El Marc Paladella, responsable de la vinya i el vi d'UP a la Terra Alta, explica que molt raïm es perdrà per la pedregada i que pateix perquè l'aigua estancada porti problemes amb el fong mildu.
Tu mires el raïm, està la meitat xafat, o sigui que queden la meitat dels grans.
Estos grans se suposa que secaran. Els altres que quedaran se suposa que se podran bremar, però s'ha de veure com, perquè la planta també està molt matxacada. S'ha de veure com evoluciona, si cicatritza bé o no sabem. Depèn del temps com que... Després els bancals estan plens d'aigua, podem tindre problemes de mildiu, no podrem tractar.
La zona més afectada és entre el municipi de Caseres i Batea, fins al riu Algars, on comença el terme municipal de Maella, a Casbaix, Aragó. La primera estimació és que la pedregada ha afectat unes 3.000 hectàrees, sobretot de vinya. Tot i que el 90% de les vinyes ja havia retirat les pampes, ja ha estat un mal moment perquè li caigui a sobre una pedregada. Les tronades són habituals a la zona, però aquestes pedregades intenses passaven cada molt. Els danys s'acabaran de quantificar en els pròxims dies.
Las obras de Rodalías tendrán su lado bueno. Uno que suena mucho mejor. Menos esperas, más confort, más atención para ti y mayor sostenibilidad para todos. Transformem Rodalías. Adif, Rodalías de Cataluña. Operat per Renfe, Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
De les comarques de Tarragona, marxem fins Lleida, on l'atac de l'os del Pirineu a les ovelles preocupa els pastors per la seva pròpia integritat física. Un d'aquests pastors ha decidit les últimes hores plegar després de perdre 10 ovelles per l'acció d'aquest os del Pirineu. Què t'ha explicat aquest pastor, Sergi Tor?
Es diu Ramon Cornellana, pastor des dels 14 anys, continuant la feina del seu padrí i del seu pare. 50 anys d'ofici, des de Puiggròs, les Garrigues, on viu habitualment, fins a Ferrera Sobirà, on trasllada el seu ramat de 430 ovelles per passar els mesos de calor a l'alta muntanya. Però ara tot ha canviat. Fa pocs dies, dos atacs consecutius d'un os li han matat a 5 ovelles i altres 5 estan desaparegudes. Ramon Cornellana explica a Cope Catalunya i Andorra el segon atac.
I quan arribo dalt ja m'estava a la meitat del ramat. Adiós. I acte seguit, doncs, ja vam sentir un pessoat a dins del bosc que ja estàvem espantades. Vam baixar cap avall, amb una llampada em va semblar que vaig veure alguna cosa fosc, si sortia al revés. I acte seguit, doncs, ja em vam tornar a trobar un parell de mortes.
El veterà pastor diu que avança la seva jubilació, que deixa el ramat, que no vol lliçons de ningú, perquè té por a l'os.
Perquè arriba un moment que has d'agafar por a la teva integritat física. Ja no és el dels animals. No, els animals tots podem pagar el que sigui. Escolteu, us penseu que no tinc sentiments, jo. Tinc els mateixos sentiments com per tindre... Tinc la mateixa pell com els animals com podria tindre gairebé amb la família. És tota la meva vida que he passat amb els animals. O sóc fluix, jo no sé, però a mi m'ha superat això.
Aquest seria el quart atac en d'os registrat al Pirineu de Lleida, primer al Sobirà. A principis del mes de juny, un atac a Vilamòs, a la Vall d'Aran, es va produir a únicament a 200 metres de la zona recreativa, amb l'espai per barbacoes i pistes de pàdel al poble. A la serralada pirinenca d'Espanya i França hi ha actualment uns 70 exemplars. La Generalitat té una assegurança antiós per cobrir pèrdues als pastors i els ramaders dels seus atacs, però aquests asseguren que no es compensa. El pastor ha de comprar una cria i passen 2 anys per ser una ovella adulta.
Dos apunts abans de tancar informatiu. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat una associació canàbica al barri de les Corts que venia substàncies a clients no socis i que es consumien també a l'exterior. Aquesta activitat provocava una gran inseguretat al veïnat. Durant l'operatiu es van detenir els dos responsables d'aquest local. I d'altre costat, la Guàrdia Urbana de Reus ha desmantellat una festa il·legal en un habitatge turístic del camí del Pi del Burgar que actuava com a local de pública concurrència sense disposar de la corresponent llicència d'activitats. Segons informen fonts policials, l'activitat era il·legal i anava dirigida a turistes de Salou, als quals suposadament se'ls cobrava un import de 50 euros pel trasllat en bus d'anada i tornada i l'entrada també a la festa, a més de consum d'alcohol. Tanquem així migdia Cope Catalunya i Andorra. Continua la informació amb més notícies de la resta d'Espanya i del món que les estats expliquen, com sempre, Pilar García Muñiz i Ángel Correas. Que vagi bé, bona tarda i molt bon cap de setmana.